Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 en punt de la tarda amb l'actualitat esportiva de la jornada a casa nostra. Ja ho heu sentit, avui torna el futbol a primera divisió. Ahir un primer aperitiu amb el Rayo Albacete i avui torna la primera divisió amb el gran derbi andalús Sevilla-Betis. A partir de les 10 de la nit al partit, evidentment amb tiempo de juego, a partir de 8:45. Al Barça el protagonista a les últimes hores és Nelson Semedo. S'ha saltat el protocol de la Lliga a l'assistir a una festa d'aniversari dilluns a la nit amb més de 15 persones i per tant avui no s'ha pogut entrenar amb els seus companys. De seguida l'Helena Condis ens explica els detalls. L'Espanyol s'ha entrenat aquest matí preparant el partit de dissabte davant l'Alavés. Abelardo ha concentrat els seus futbolistes des d'ahir i fins al dia del partit. D'aquí una estona parlem amb Jordi Lardín, en clau blanc i blava. Sentirem Pep Lluís Martí, el tècnic del Girona, en la prèvia de Les Palmes Girona de dissabte. En bàsquet avui els equips participants a la fase final de la Lliga CB es desplacen cap a València. El Joventut i l'Andorra estan de camí. El Barça surt d'aquí a mitja horeta, a les 4 de la tarda. I notícia important que estàvem esperant. Tindrem Gran Premi de Catalunya de motociclisme del 25 al 27 de setembre i atenció que no es descarta que pugui ser en públic. Comentarem la jugada avui amb el Dani Senabre i l'enquesta del dia Esports Cope, com sempre via Twitter. Us preguntem si el Barça hauria de sancionar Semedo per la seva conducta. Penseu que sí, la immensa majoria, el 87%, creieu que no, el 13%. L'Héctor García està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, la pilota ja roda Esports Cope.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vinga, comencem amb l'última hora del Barça. Saludo primer al Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Joan.
Bona tarda.
Hi ha llum a l'estudi o què?
Hi ha llum a l'estudi, el que passa que no hi ha llum a tot el carrer Diputació. Per això hem tingut un inici una mica accidentat avui de programa i hem hagut de començar, en comptes de les 3 i 5, una miqueta més tard, a les 3 i 25.
Molt bé.
Esperem
molt bé
poder arribar a les 4.
Segur que sí.
A les 4 de la tarda. Helena Condis, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
El protagonista a les últimes hores al Barça és Nelson Semedo. Es va saltar el protocol i per això avui no ha pogut entrenar-se amb els seus companys.
Està pagant les conseqüències de saltar-se el protocol de seguretat de la Lliga per anar dilluns a la nit a un sopar d'aniversari amb més de 15 persones, on es van trencar totes les normes de seguretat. Acció-reacció. Avui a Semedo se l'ha apartat del grup, ha entrenat en solitari. Se li han tornat a fer els tests del Covid i no tornarà a exercitar-se amb els seus companys fins tenir el resultat de les proves i que aquestes, òbviament, confirmin que és negatiu. Semedo està molt penedit, segons em deia una persona molt propera al jugador que va parlar amb ell ahir a la tarda. És conscient de que ha comès un error que pot perjudicar i pot posar en perill a l'equip. El Barça públicament no s'ha pronunciat al respecte, però a nivell intern dins el vestidor sí que hi haurà un toc d'atenció a Semedo perquè és una falta molt greu que pot haver posat en risc a la resta dels seus companys, ja que el sopar va ser dilluns. Semedo no va informar el club, no va dir res ni abans ni després. Dimarts i dimecres va entrenar amb el grup i la notícia, doncs clar, no havia transcendit, per tant ell es va exercitar amb total normalitat aquests dos dies i podria haver-se infectat en aquest sopar amb més de 15 persones. Esperem que no, esperem que doni negatiu i que tot quedi doncs en un acte d'indisciplina de Nelson Semedo i que no torni a cometre.
Si dona negatiu i se sap abans de demà, demà podria entrenar-se amb l'equip, no?
Sí, sí, sí. Avui ha estat una sessió curta de recuperació, demà l'entrenament serà a les 7 de la tarda i pendent, si Nelson Semedo dona negatiu, es tornarà a reincorporar amb els seus companys. La plantilla s'ha de sotmetre també, tots s'han de tornar a sotmetre als tests PCR, com marca el protocol de la Lliga un dia abans del partit. El Barça juga a Mallorca dissabte a les 10 i en la prèvia, demà, en aquest entrenament que serà per la tarda a les 7, abans parlarà Quique Setién, serà una roda de premsa telemàtica, el tècnic parlarà des de la ciutat esportiva i nosaltres els periodistes li farem preguntes des de casa a partir de 6:15.
Perfecte, alguna cosa més, Condis?
Res més, que estarem pendents de Semedo i demà els testos, que tothom doni negatiu i que puguin viatjar tots cap a Mallorca. Un tití encara no té l'alta mèdica, és l'únic dubte, tot i que des del seu entorn, des de dilluns em deien que creien 100% que estaria disponible i es baixa segura l'Englet, que està sancionat.
Gràcies, Condis, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Tenim el Dani Senabre. Què tal, Dani? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan. Bona tarda a tots.
Què tal, com estàs? Tot bé?
Molt bé. Aquí hi ha llum, tot està bé.
Teniu llum pel barri?
Sí, sí. De moment,
quina
sí.
Sort, quina sort.
De moment, sí.
Aquí no sé què ha passat, s'ha caigut tot a mig matí i no hi ha hagut manera de recuperar de
Semedo,
moment.
Semedo, alguna cosa haurà fet Semedo.
Què fem amb Semedo?
Semedo o Dembélé, sempre...
Sí, sempre són aquests,
els mateixos.
Sempre són els que m'agraden a mi, No sé
sí,
què
sí.
Passa. No, jo sí que el sancionaria, però no per... No per una cosa negativa, no, que aprengui la lliçó, que no, vull dir, simplement per un tema disciplinari, per de cara als companys. Jo crec que si la resta de futbolistes, de membres del vestidor, han mantingut el confinament i han fet tot el que toca, home, si un jugador se salta d'aquesta forma i sense avisar, a mi em semblaria bé que el club li obrís un expedient o fes el que hagués de fer.
Ara esperem que doni negatiu, que segur que donarà negatiu. A veure si pot entrenar demà, perquè si demà no pogués entrenar, home, viatjar a Mallorca sense haver treballat amb el grup els dos últims dies,
haurà fet
treball específic, però en fi, no sé.
No, estic d'acord, hauria de jugar Sergi Roberto o qui cregui l'entrenador, però si després de tot aquest confinament no t'entrenes, a més has estat en una, que ja sé que no estaràs infectat i donaràs positiu, però encara que donis positiu has faltat el respecte als teus companys, si arriba el partit i jugues no tindria molt de sentit, no? Per tant, jo si no es pot entrenar, jo el descarto per aquest partit.
No, però el Marc s'ha d'entrenar o no entrenar. La pregunta també aquí que se tiene és si compta amb ell o no.
Sí,
dir, o sigui, un càstig, entre cometes, si vols.
Disciplinari, no?
Dir, sí, disciplinari. Sí, tu entrenes perquè pots entrenar, perquè ets negatiu, però no vens a Mallorca.
Estic d'acord. És la forma de... home, després penses si l'entrenador creu que és el lateral que ha de jugar i el Barça està jugant la Lliga i tal, però per mi passa per davant el fet...
Home, és un exemple.
Exacte.
És un exemple per la resta de l'equip.
Sí, perquè si no és injust, els futbolistes que s'han portat bé, que no han fet res, i veure que un altre els hi pot passar pel davant havent fet tot el que han fet, jo reitero que em semblaria bé, en qualsevol cas.
I que poden fer-ho i que l'entrenador comptarà amb ells. Això no pot ser. Jo crec que hauria d'haver... Demà la pregunta serà aquesta, no? Que encara que estigui en condicions i tal, si Setién se'l porta o no se l'emporta.
Que una bona pregunta és si això... Que ja sé que no ho faria mai, perquè no és la seva forma de ser, però si això ho fa Messi... Vull dir, ningú tindria dubtes de que Messi jugaria, no?, el dissabte.
Bueno.
Però jo estic d'acord.
Depèn de l'entrenador, també, eh?
Sí, és veritat.
Veurem què passa amb Semedo finalment. De tota manera, Dani, estem ja, tenim el retorn del Barça a sobre, el proper dissabte, demà ja és vigília de partit, a veure com arriben i a veure quina imatge dona el Barça. No sé, Setién està dient per activa i per passiva que veu els futbolistes molt bé.
Sí, l'altre dia el partidazo va ser molt, molt explícit i gairebé il·lusionant. Se li notava en el to de veu de «Buah, és que han vuelto físicamente muy bien». I a mi m'il·lusiona i a vegades em preocupa una mica perquè totes les vegades que he sentit a Rakitic, a Griezmann, em sembla que ho ha dit també a les últimes hores, Piqué, ho ha dit Ter Stegen i ho ha dit Setién, tothom diu que el Barça torna millor del que estava. Per tant, a mi em sembla fantàstic, però llavors ho vull veure al camp. Si al camp no veig un Barça una mica millor que el que havíem vist abans, doncs no hi haurà excusa, no? Perquè tothom diu que han tornat millor.
Millor pel Barça jugar els seus partits, aquests primers partits, abans que el Madrid? Sí, no?
Sí, però a mi en general, quan t'estàs jugant la Lliga, a mi m'agrada jugar després del rival. M'agrada saber, perquè crec que surts al camp diferent. És a dir, si el Madrid s'ha deixat punts i tu vas per davant i tal, surts d'una forma al camp, si creus que és una jornada que pot ser decisiva, surts d'una forma al camp. És a dir, jo en general m'agrada saber el que ha fet el rival, però és veritat que en aquest cas concret, i tenint en compte que hi ha hagut el confinament, l'aturada, molt de temps i tal, crec que ja li va bé al Barça jugar abans.
Veurem quina és la primera alineació que fa Setién. Jo crec que sortirà amb el millor equip possible, que farà un 11 de gala, i a partir d'aquí veurem, perquè juguen cada 3 dies. Imagino que veurem bastanta rotació, bastanta més del que és habitual.
Sí, jugant cada 3 dies i amb 5 canvis, teòricament hem de veure més jugadors participar, tot i que no està clar que això sigui millor, perquè Paco Seirulo va dir que això dels 3 canvis li sembla que fins i tot pot empitjorar, pot agreujar les lesions, perquè són més jugadors que participen i no tots estan igual de preparats. Però en qualsevol cas, sí, molta rotació i molt d'interès saber com fa servir Suárez, no? És a dir, si el fa, li dona molts minuts com si no hagués passat res, si el fa entrar a poc, moltes ganes de veure-ho, això.
Sí, perquè això no ha deixat clar, eh? El Quique Setién l'altre dia al Partidazo, tant a la televisió com a la ràdio, no? Amb Juanma Castaño va dir que encara no sabia si seria titular o... Sí. No sé què faríeu vosaltres...
Jo, si està en condicions, el posaria de titular i, en tot cas, al minut 60, 65, 70 el retiraria. Sí. Però ja d'entrada el posaria, eh?
Sí.
Jo crec que ha de jugar el màxim de partits possibles. Ara, clar, com que vens, és que s'ajunta, que surt d'una lesió i que venim d'aquest confinament. Això no sé si suma, si resta, en el seu cas, però és evident que Suárez al camp, el Barça és molt millor equip i no vull dir res negatiu de Braithwaite ni de ningú. És que simplement Suárez és... un dels millors davanters del món i no se li ha d'explicar res, perquè dius Hazard, el Madrid recupera Hazard, bueno, però que Hazard està aterrant, encara no sap com funciona la Lliga Espanyola, el Madrid, en canvi Suárez no li has d'explicar res de qui és Messi i de com juga el Barça, per tant, quan més minuts pugui jugar, millor.
Jo crec que sí, que pràcticament tothom estaríem d'acord que jugui de titular, i després el tema de les rotacions, amb el calendari a la mà, el Quique Setién dirà, mira, Mallorca-Barça amb els millors, perquè a més hem de començar forts, perquè el Madrid juga el dia següent i tal, i després les rotacions a casa, el dimarts contra el Leganés, perquè després el divendres has de jugar a Sevilla, de manera que sí o sí, rotacions contra el Leganés segur.
És veritat, sí, t'has sentit.
Avui escoltarem Tiempo de Juego, Dani, veurem el Sevilla-Betis, que hi haurà partits que seran més estranys que d'altres sense públic, i és evident que el d'aquesta nit serà dels més estranys, perquè amb l'ambient que genera allà i tal, no?
Sí, un Sevilla-Betis sense públic no és un Sevilla-Betis, però a la vegada, ostres, hi ha moltíssimes ganes de veure. Jo crec que aquest partit el veurà més gent encara, molta més gent que si fos una jornada normal de Lliga d'una qualsevol altre any, no? Perquè les ganes de futbol, si ens hem passat la Bundesliga com si fos la final d'un Mundial, jo crec que el Sevilla-Betis serà un dels partits més seguits dels últims 4 o 5 anys de la Lliga Espanyola, estic segur.
De fet, va el Manolo Lama allà, Tiempo de Juego, a partir de 8:45 del vespre, i abans de la reunió, Dani, parlàvem de què escolliríeu vosaltres per tenir de fons, al marge de Tiempo de Juego, eh? El so enllaunat i tal, o la realitat del camp?
Jo la realitat, Oli. Evidentment, tiempo de juego, però jo la realitat, perquè és que ja tenim prou amb que no hi hagi públic, si a sobre m'han de posar una cosa que ja sé que no és, que és falsa, és que et treu encara més de l'experiència. I l'única cosa que té gràcia d'això de jugar a porta tancada és sentir els crits de la gent, sentir un entrenador, un jugador, sentir la pilota com impacta amb el pal, tot això, jo prefereixo això que un videojoc gravat de fa 3 anys.
Molt bé. Dani, gràcies, que vagi una abraçada.
A vosaltres, un plaer.
Gràcies.
Adéu. Moltes ganes d'escoltar-vos ja.
Gràcies. Adéu.
Les 3:38, pausa i parlem de l'Espanyol, que ens espera protagonista.
Torna a la Lliga i torna el millor futbol amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué, escucha los partidos del Barça en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, Mallorca-Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella. Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat. Propongo un viaje por bares de distintos puntos de España. Vamos a preguntar cómo se recuperan de esta crisis. Los negocios van abriendo con restricciones, muy poco.
De momento
poco.
Está muy flojita la cosa, no hay turistas.
Los dueños de los bares tienen que hacer muchos números, imaginación, inteligencia.
La preocupación está ahí, no se sabe cómo va a responder la gente.
Oye, ¿este ha sido vuestro peor momento?
Pero, hombre, claramente ha sido el peor momento. 3 meses cerrados, sin un tipo de ingreso.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
Llega el mes del que, ante una gotera, no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con la gama Renault de vehículos comerciales al 0% TAE. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vint minuts i les 4, parlem ara de l'Espanyol. Saludo primer al Quique Iglesias. Què tal, Quique? Bona tarda.
Aquí estic, Bajori, bona tarda.
L'Espanyol va treballant, entrenant aquest matí, preparant el partit de dissabte i està en règim de concentració.
Sí, a mi m'ha sorprès molt quan hem conegut que l'equip està concentrat des d'ahir per la nit. Són 3 nits a l'hotel NH Calderón, és a dir, que estan sense llum també, és possible? Que a l'hotel Calderón estiguin sense llum.
És possible, sí, és molt possible.
Doncs imagina't, més de 30 jugadors, decisió de l'estaf tècnic, de dimecres a dissabte, una planta de l'hotel Calderón, que està remodelat de dalt a baix, per cert, reservada per ells, en règim de concentració absoluta. Només poden anar a entrenar i mirar per la finestra la Rambla Catalunya i el seu ambient. Mm-hmm. A mi em sembla molt curiós, arriscat.
El fet de concentrar-los?
Sí, no pel tema dels rebrots ni res, pel tema de posar més tensió als futbolistes ja des de la primera jornada. Si estem fent una concentració de 3 nits abans del primer partit, si l'Espanyol arriba a la jornada 37 amb possibilitats de salvar-se, què farà?
Ja.
Què es farà?
Doncs mira, per aquí podem començar l'entrevista amb el Jordi Lardín, exjugador i exdirector esportiu de l'Espanyol. Jordi, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Tot correcte?
Tot perfecte.
Me n'alegro. Està bé que Abelardo concentri els seus futbolistes abans del partit de dissabte o...?
3 dies, eh? 3 dies.
Bueno, al final són decisions del cos tècnic, que són els que treballen cada dia amb els jugadors, serà una decisió consensuada amb els capitans i amb l'estat tècnic i crec que sí que crec que el partit de dissabte contra l'Alavés és fonamental, bàsic i molt, molt, molt important, més del que creiem, tinc aquesta impressió, i així crec que s'ho ha après Abelardo.
Clar, ho dius perquè és evident que els 11 partits que li queden a l'Espanyol són 11 finals, però si el primer ja comences derrapant, ja malament rai, no?
Sí, perquè si guanyes a l'Alavés tens que anar a Getafe, Getafe és un camp complicat, però guanyant vas d'una altra forma a jugar contra el Getafe, d'una forma molt diferent, i jo crec que dona temps, jo crec que hi ha espai per recuperar, però és bàsic començar guanyant a l'Alavés. Bàsic.
Tu parles sempre molt clar, Jordi. De veritat creus que l'Espanyol pot salvar-se?
Jo crec que aquest parón ha sigut un parón inesperat per tothom, però que per l'Espanyol és un parón que dona esperances. La dinàmica quan es va parar la Lliga no era bona, i llavors sí que es veia molt més difícil. Jo ara que crec que comença una lliga nova, és una lliga nova, amb una pretemporada nova feta, amb, crec que més temps per aclimatar aquests 3 jugadors que han arribat a l'Espanyol, que han sigut molt importants en la segona volta, i que que dona aire per pensar que bueno, comencem de zero, tenim que recuperar uns punts, però la dinàmica ja és diferent. Ja, ara la dinàmica començarà amb el primer partit. Si la dinàmica és guanyar, la dinàmica ja és guanyar. És diferent. Jo crec que el Perón a l'Espanyol li ha sigut positiu.
Sí, sí. Clar, és que no sabem aquí... Clar, no sabem com arriben o com estan ara mateix els equips. No sabem a cada equip com les circumstàncies tan especials en les que es disputaran els partits els poden afectar. Hi ha moltes incògnites, Jordi.
Sí, però també sabem com vam acabar els últims partits abans del Perón. O
sigui, molt malament.
Clar. Llavors, la tendència en aquell moment, la dinàmica era molt dolenta i tothom veia o pensàvem que érem un candidat al descens. Ara estem en descens, però és una lliga nova. Una lliga nova que mai es sap com es pot començar i com acabarà. Jo tinc pues bueno, confiança en que ens podem salvar. Tinc molta esperança en que bueno, pues jo crec que tenim un equip ja molt més arreglat i amb un jugador important a l'atac que et dona gols, i això pues crec que és important. I crec que el Perón ens ha vingut, em repeteixo, ens ha vingut molt bé. Si mirem i som egoistes i pensem només en futbol, el Perón a l'Espanyol l'ha anat bé perquè la dinàmica era molt dolenta.
És un tiempo muerto com en bàsquet, no?
Sí, 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 així és. És dir, bueno, pues ara tenim un play-off, 12 partits, que tenim que ser millor que la resta.
Jordi, el fet que l'Espanyol en els últims dies hagi donat continuïtat al projecte, que hagi donat tot el poder a Rufete, que fitxarà una persona de la seva confiança al futbol base i que sigui ara el jefe de tot el futbol, entenc que es mantingui o no l'equip a primera, et dona confiança?
Sí, a mi sí. Jo crec que Rufete és una persona molt preparada per portar el projecte. És moltíssima feina, perquè portar tot el testament del club i prendre decisions pel primer equip és moltíssim, però quan et rodeges de gent de confiança, gent preparada i gent que suma, jo crec que Rufete és un home preparat, crec que és un encert donar la confiança a una persona que bueno, que ja estava al club i que coneix tot el que tenim, i per mi és un encert.
Tu que has estat allà, tu ara, per exemple, tenint en compte que queden 11 partits, no saps si estaràs a primera o segona. Tu ets Rufete i estàs planejant ja una plantilla possiblement a segona?
Bueno, és que com és un final de temporada atípic, no sabem els plaços de mercat, no sabem els calés que tindran els clubs per comprar o per vendre, jo crec que serà molt difícil planejar una plantilla diferent a la que tenim. Es pot canviar un parell de jugadors, un o dos jugadors, però serà molt difícil que vinguin a comprar pel preu que l'Espanyol està posant als seus jugadors, que em sembla molt bé, que és clàusula o molt a prop de la clàusula, i en conseqüència, si no venem, no comprarem, perquè bueno, hi ha molts jugadors d'aquesta plantilla que segur que estarien molt implicats a segona.
Cal dir, Batllori, que el Jordi Lardín des de fa dues setmanes o tres setmanes o un mes és nou responsable a Espanya d'una de les agències de representació d'intermediació més importants del món. Hem de felicitar a l'Ardín, que tornes a la guerra, Jordi?
Sí, torno al món que m'agrada, bueno, a gaudir de descobrir jugadors i d'anar buscant jugadors. Allà és que sí, que és un projecte molt interessant i en el que estic feliç perquè em dona la possibilitat d'estar molt a prop d'aquest món, i en el que bueno, intentem sumar gent de confiança i gent preparada, crec, Raúl Verdú aquí a Espanya, per, per intentar sumar i fer un món del futbol més maco.
Mm-hmm. Perquè tu ara ja, Jordi, fa dos anys que vas deixar el club?
Sí, dos anys.
I quan mires enrere, quin sentiment tens tu cap a... Bé, cap al club no tinc cap dubte, perquè tu ets perico, em refereixo cap a la gent que governa, per dir-ho així.
No, mira, tu, al primer moment, i quan passes el, pues això, passa el temps que tu estàs fotut, perquè no surts només d'un equip, sinó que surts del club de la teva vida, ¿vale? En el que tu volies fer un gran projecte i volies... intentar fer, pues, com vaig dir el primer dia, el millor espanyol de la història, i quan vaig arribar al futbol base vaig dir el mateix: quiero hacer el mejor futbol base de l'espanyol de la història, perquè bueno, sempre m'ha agradat guanyar i m'ha agradat apostar fort, no? Pues, quan passa aquest temps prudencial, jo només puc estar agraït a l'espanyol, només puc estar agraït a la gent que m'he trobat a l'espanyol. Com sempre, a la vida, a qualsevol estament, a qualsevol àmbit, et trobes amb gent amb la que no tens feeling i amb la que no pots treballar. Però jo només puc estar agraït a la gent que ha confiat en mi. Quan va ser Joan Collet, quan va ser Mr. Chen, jo només puc estar agraït perquè he treballat al món, al club de la meva vida durant 7 anys i he gaudit, però moltíssim. És moltíssima responsabilitat, que a mi m'agrada la responsabilitat, però per mi cada dia era un estímul diferent, i jo només puc estar agraït a tota aquesta gent. Que hagués fet coses diferents, segur, però només puc estar agraït.
Algun dia tornaràs, que a mig termini igual no, però...
Mai ja sap, el futbol dona moltes voltes i poden passar moltes coses. Jo sempre he dit que jo sempre que pugui estaré per ajudar l'Espanyol, però crec que ara és impossible. Primer, perquè ara jo estic centrat, involucrat, i només penso en el meu projecte, i és un projecte que m'encanta, i aquesta empresa ha apostat molt fort per mi, i jo estic feliç i li vull tornar el mateix, com és Epic Sports USM, però jo a l'Espanyol sempre estaré a disposició de l'Espanyol, sigui on sigui, com sigui, no tinc cap problema, jo soc periquito i sempre seré periquito. Ja et dic, la ràbia passa, perquè jo els primers mesos, anys, doncs he tingut tal, però el que tinc claríssim és que després de reflexionar, pensar i estar tal, és que jo només puc estar agraït. Estic agraït a la gent que m'ha donat la possibilitat de treballar a l'Espanyol durant 7 anys i amb gent que estimo moltíssim i que he deixat el club i que estic feliç.
Jordi Lardín, gràcies per atendre'ns. Una abraçada forta i sort en aquesta nova etapa.
Moltíssimes gràcies. Una abraçada molt forta.
Molt bé. Quique, gràcies.
Abraçada forta, xau.
Pausa i anem amb la resta d'informacions de la jornada.
Ara més que mai... Aconsegueix a Mundo Deportivo la mascareta higiènica oficial del Futbol Club Barcelona, amb un disseny exclusiu, reutilitzable i homologada. Disponible en 3 talles, infantil, júnior i adult. El millor equip necessita la millor defensa. A la venda el proper cap de setmana al teu quiosc, a Mundo Deportivo.
Set minuts i arribem a les 4 de la tarda. Un apunt de l'actualitat del Girona. Joaquín Bacigalupa, buenas tardes.
Buenas tardes, Joan.
Que ha parlat el míster Pep Lluís Martí en la prèvia de Las Palmas Girona.
Así es, pasó por rueda de prensa a Pep Lluís Martí, que avisó que tanto Àlex Granell como Joaquín Ceballos están con molestias y van a ser duda hasta el entrenamiento de mañana. El entrenador del Girona hizo referencia al calendario que tienen ahora en el inicio y remarcó la importancia de empezar ganando. Lo escuchamos.
Hombre, yo creo que es vital, per dir-ho de qualque manera. Els primers partits són els més importants. No només els primers, segurament els 3 primers, la primera setmana. També tenim una setmana molt complicada, pràcticament. Som l'únic equip que jugarà 3 partits en 7 dies. Ens han donat aquest calendari que és preocupant. Tenim tots els rivals que sempre tindran un dia més de descans que nosaltres. Tot això ens afectarà, però per això principalment l'estat anímic d'aconseguir la primera victòria és un aspecte molt important de cara a tot el que ens vendrà després. Estic convençut que té un valor molt important.
A pesar del calendario, de lo que comentaba Pep Lluís Martí, avisó que nos vamos a encontrar un Girona valiente, ambicioso, y que ellos se toman esto como una liga nueva. Y la diferencia, dice Pep Lluís Martí, la van a marcar los que sean capaces de empezar mejor el torneo.
Gracias, Joaquín.
A vos.
Fem una punta en B del Barça B amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Sobre el futur del míster, de García Pimienta, que encara no ha renovat, encara no ha signat, però ho farà.
Signarà l'oferta de renovació que té a casa des del passat dimecres 3 de juny. Així ens ho confirmen des del seu entorn. Pimienta ha rebutjat ofertes a altres equips i la intenció és seguir el Johan Cruyff, ja sigui a segona divisió o a segona B. Recordem que, com hem avançat a Sportscope, és un contracte 1+1 amb un any opcional amb variables que depenen dels jugadors que pugin al primer equip o a la progressió dels juvenils. És aquí on encara estan perfilant els detalls i un cop ho acabin de tancar, que serà abans del 30 de juny, el club ho farà oficial.
Gràcies, Víctor.
A vosaltres.
5 minuts i les 4. Fins aquí al futbol. Ara bàsquet amb l'Albert Díez. Hola, Albert, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Avui els equips participants a la fase final de la Lliga CB es van desplaçant cap a València.
Sí, senyor, els 12 avui ja es concentren a la capital del Túria. Tenim en ruta, ha sortit a 3:45 de la tarda el Joventut de Badalona. 15 minuts més tard, és a dir, a les 3, ha sortit el Morabanc Andorra. Els dos amb bus i estem pendents, és a punt de sortir l'expedició del Futbol Club Barcelona, ja com vam explicar ahir, amb Kevin Pangos, i just abans de sortir parlarà Svetis Lavpesic. A les 4 està previst que surti el conjunt blaugrana, tot just en arribar a la bombolla basquetbolística, que serà València, bàsicament la Fonteta i l'Alqueria. Se'ls hi farà un primer test de detecció del coronavirus. Recordo que ja hem tingut un positiu asimptomàtic a l'Unicaja de Màlaga, i jo crec que després d'aquesta preparació, d'aquestes 6 setmanes més o menys, l'equip més malmès és el Morabanc Andorra. No està Digne, viatja amb Musli, però porta dies sense entrenar. Això diu el seu tècnic Ivon Navarro.
No arribem a les millors condicions si comparem amb fa 10 dies. Que sabem el que som capaços de fer i aquestes han de ser les nostres armes.
I el dimecres vinent arrenca amb un derbi, ens en tindrem per parlar. Barça-Penya, el Morabanc, recordo, davant el València, l'anfitrió, el dijous, tots dos a 15:30, 3:45, en directe aquí a la casa, Sportscope.
Hem de fer un apunt més, Albert, que té a veure amb el Joventut, que sí, ja ha demanat plaça per participar a la propera temporada o a l'Eurocup o a la Champions.
Exacte, i amb gairebé tota seguretat es confirmarà dilluns, serà a l'Eurocup, perquè dilluns l'Eurolliga, que tutela l'Eurocup, confirmarà els 24 equips que completaran els 32, perquè 8, per com va acabar la temporada, tenen plaça assegurada per cobrir-se les esquenes. Efectivament, el Joventut de Badalona demana plaça a l'Eurocup i a la Champions, és a dir, que estarà a Europa, ja et dic que serà a l'Eurocup. I dos apunts de Mercato, un que ens acaba d'arribar, perquè ja hem parlat del projecte sucós, ambiciós del bàsquet Girona, presidit per Marc Gasol. Acaba de confirmar a Carles Marco com a entrenador per les dues properes temporades, més una tercera d'opcional. Ve d'entrenar a Palència, en P de pivot. Palència, el presenten demà, i el Baxi Manresa es queda sense el seu capità, Pere Tomàs, el de Llucmajor, el Balear, que tanca una segona etapa al conjunt del Bages. Vaja, hi ha un rerefons econòmic en aquesta sortida. Té 30 anys, Pere Tomàs, li desitgem el millor.
Gràcies, Albert.
Que vagi molt bé.
I notícia important en el dia d'avui que té a veure amb el món del motor, del motociclisme. L'estàvem esperant. Juan Arias, hola, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Es confirmen les dates del Gran Premi de Catalunya de motociclisme.
Sí, se celebrará el domingo día 27 de septiembre en el circuit de Montmeló. Será la octava prueba del Mundial y aunque en principio estaba previsto que no habría público, desde el Consejo Superior de Deportes no se descarta que en 3 meses y medio la situación mundial mejore y se permita la asistencia de aficionados. La decisión en manos de Sanidad. Al margen de esta cuestión, el calendario queda prácticamente o parcialmente confirmado, con 13 carreras en Europa, 7 de ellas en circuitos españoles. La primera tendrá como escenario el circuito de Jerez, con 2 pruebas consecutivas, 19 y 26 de julio. El presidente del circuito de Barcelona-Cataluña, John Fonseré, satisfecho por acoger, siempre pendiente de la pandemia, otro gran premio a casa nostra.
Hem estat col·laborant estretament amb Dorna en els últims mesos per tal de trobar el millor encaix que per tothom en la confecció d'aquest nou calendari, i com veieu serà un setembre intens, però estem molt satisfets de que s'hagi confirmat aquesta nova temporada i que el Campionat del Món de MotoGP, el Gran Premi de Catalunya, siguin aquest 2020 una realitat.
Una vez concluido el Tour Europeo, la Federación Internacional de Motociclismo intentará que se puedan disputar las cuatro carreras que quedan en los circuitos de Estados Unidos, Argentina, Tailandia y Malasia para completar un mundial de 17 carreras. La fecha límite para cerrar el calendario es el 31 de julio.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Estem al darrer minut d'Esports Cope. Gil, tu remates.
Dani López Pinedo renova per l'Atlètic Barceloneta de Waterpolo. Llibertat provisional per Eduard Galí, director del Consell Esportiu de l'Hospitalet, detingut ahir en aquesta operació de l'UDEF. Comunicat del bufet que portarà la defensa de Sito Pons, del principal argument, residència a Mònaco fins 2012 i després a Gran Bretanya. Saps com van de preu les espelmes, Ballori?
Doncs no. Però el que et puc assegurar és que continuem sense llum al carrer Diputació.
Mare de Déu, Sancho.
Gràcies, Gil.
Adeu.
Adeu, Oli.
Adeu, adeu.
Que vagi bé. Us recordo que avui hi ha tiempo de juego a partir de 8:45. A les 10, Sevilla-Betis.